COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
En la setmana de Coldplay a Barcelona i el record de l'estrella Aquesta sí, de Tina Turner, apurem les últimes hores de campanya política amb aquesta pluja tan necessària i encara insuficient. Els candidats insisteixen en la capital importància del resultat, potser en la visió més personal del seu propi futur en la política. L'incertesa de Barcelona ciutat traspassa l'interès local per la importància de la capital catalana i el pronòstic d'un resultat ajustat. Tot pot passar, i sí que hi ha una petita certesa. El partit amb més votat disposarà de l'avantatge, perquè obligarà el segon o el tercer partit, tot i que igualin en el número de regidors, a plantejar una alternativa que sumi 21 vots en la sessió d'investidura. I això és un pacte mínim de 3 partits. Per tant, a Barcelona, cada vot és or, perquè a tots els hi falta. Una altra ciutat important, Badalona, i l'efecte Albiol, després d'una legislatura amb 2 mocions. Si Albiol guanya i millora resultats, es demostrarà que la política de tots contra ell no queda validada pels votants. Fa 4 anys, Esquerra va ser la gran beneficiada d'aquell moment polític. Guanyava sense governar a Barcelona pels vots de Manel Baja Colau. Aconseguia les alcaldies de Tarragona i Lleida i Sitges, entre d'altres. Junts únicament conservava Girona i com a ciutats importants, i la CUP desapareixia de les grans ciutats. El PSC es començava a recuperar i mantenia el cinturó metropolità i ara aspira a recuperar alcaldies. Significatiu serà també el resultat del Partit Popular, en les enquestes a l'alça, però perjudicada per l'oferta de partits i formacions d'òptica similar. Per això els populars intenten aquesta crida al vot útil del centre-dreta. I veurem si Vox consolida o pot millorar els resultats al Parlament de Catalunya. 72 hores, compte enrere, i la pluja com a invitada. En aquest moment no se m'acut a cap invitada millor, tot i que precaució a les grans tempestes. Bona tarda, sóc Sergi Tor, i amb aquest dijous a Catalunya estan passant més coses. Mar Puerto, bona tarda.
Bona tarda, Sergi. Dies plujosos aquesta setmana, com comentaves, i Sant Hilari torna a la normalitat després de retirar 7 camions de pedra en una calamarsada mai vista. Els 70 litres per metre quadrat que van caure en poca estona, acompanyats de pedra, van inundar el centre del poble i l'Ajuntament ha assegurat que es posarà a disposició dels comerços afectats, alguns amb pèrdues de fins a 15.000 euros. I d'afectacions també parlem ara perquè s'ha restablert la circulació habitual de l'R4 i l'R8 entre Martorell i Castellbisbal després que tècnics de DIF hagin reparat l'avaria d'infraestructura que s'ha produït aquest matí per una incidència en un tren de mercaderies. Progressivament es restabliran també freqüències i horaris i l'operadora ferroviària ha ofert servei alternatiu per carretera entre Martorell i Molins de Rei. I atenció perquè el Laboratori d'Oncologia Infantil de Sant Joan de Déu estrena noves instal·lacions. El nou equipament, finançat amb 3 milions d'euros per la Fundació La Caixa, integra 2 espais ben diferenciats, un laboratori pel diagnòstic molecular i un altre destinat específicament a la recerca. I Barcelona ha aprovat també la compra d'un edifici al barri de la Sagrada Família per ubicar-hi una nova escola bressol municipal. La Comissió de Govern també ha adquirit 13 habitatges buits a les antigues casernes de Sant Andreu. A tot això, avui hem d'informar que han detingut a l'Hospitalet de Llobregat un fugitiu buscat per la policia francesa per tràfic de drogues. El detingut, que comptava amb una ordre europea de detenció, estava vinculat amb una organització criminal dedicada al tràfic de cocaïna i cannabis animes a França. L'home va poder fugir cap a Espanya malgrat tenir una condemna en ferm del març del 2021 d'11 anys de presó pendent de complir íntegrament. I acabem també avui explicant que un home s'enfrontarà a 18 anys de presó per intentar matar 2 veïns d'Horta de Sant Joan l'any 2022. L'home està acusat de 2 delictes d'homicidi en grau de temptativa per propinar diverses punyalades a les víctimes, a una dona i al seu fill, el qual va intentar aturar l'agressió.
Gràcies, Mar. Busquem ja tot seguit a l'actualitat de serveis. La pluja és protagonista, aquesta pluja tan esperada, que també fa mal en oportunitats perquè deriva amb tempestes. Hi ha hagut a calamar-se a punts de les comarques d'Osona, Garrotxa, Ripollès, Vallès Oriental, Maresme i Anoia. Per exemple, hi ha hagut un total de 6.000 llamps en les últimes 24 hores, 885 a Osona. A Malgrat s'han registrat a 42 litres, a Vilobí 21 i a Santa Coloma de Farners 20. Avui hi ha hagut aquest matí ruixats i tempestes que han afectat, doncs, a qualsevol punt de Catalunya, a la tarda hi haurà una més relativa tranquil·litat. De cara a demà també hi haurà, en aquest cas, un interval de millor temps després d'aquestes pluges, que això sí, continuaran de cara doncs, a la setmana que ve. Les temperatures han estat més fredes. Busquem ja tot seguit l'estat de les carreteres.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
I lamentar que ahir la nit va haver un accident mortal a la carretera local de Vilamalla, al Gironès. Un motorista va morir a causa d'una col·lisió frontal. Busquem tot seguit les incidències d'aquest migdia actual. Servei Català de Trànsit, Marta Carbó, bona tarda.
Bona tarda, aquesta ronda de Segarra que es troba tallada a la C15 a l'altura de Vilanova i la Geltrú en sentit nord, per anar cap a Vilafranca del Penedès, per un accident. A banda d'això, doncs, aturades a l'autopista AP7 entre Barberà i Sant Cugat del Vallès en sentit nord, en sentit Girona, per volum de circulació. També hi ha retencions al lateral d'aquesta autopista AP7, a la B30 de Maret Estran de Barberà, en aquest cas en sentit sud, en sentit Papiol. Hi ha altres punts amb complicacions. Veiem aturades també a la C17 entre Parets i Lliçà en direcció Vic, a cues puntuals de la C58 d'entrada a Barcelona i també a les rondes de la capital catalana. A la ronda de dalt veiem cues entre la carretera d'Esplugues i Sant Gervasi en direcció al Nus de la Trinitat, i a la ronda litoral també hi ha cues a la zona portuària en sentit Trinitat, així com a la zona del Fòrum, en aquest cas en direcció Llobregat. De moment això és el més destacat perquè fa el Servei Català de Trànsit. Molt bona tarda.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Parlem ara de...
Imagina tu verano en este jardín o terraza, con una zona relajante en la que sentarte a no hacer nada. Y una barbacoa de las de wow. Muy bien cuidado todo. Claro, cómo no, si tienes todas las herramientas que necesitas. Y dentro un aire acondicionado. ¡Vaya verano! Si lo imaginas, lo tenemos. Bauhaus, tu centro de bricolaje, reformas, decoración y jardín.
COPE Catalunya y Andorra.
Estás informado.
Parlem ara de Barcelona ciutat. Primer de tot, des del punt de vista de seguretat, molta presència policial està prevista aquesta nit a les 9 al voltant de la plaça Universitat, perquè hi ha la convocatòria de dues manifestacions de signe contrari. Una ha estat convocada per l'empresa Desokupa, que ha impulsat una concentració contra Ada Colau, com dèiem, a les 9 de la nit, amb aquest punt a plaça Universitat entre Ciutat Vella i l'Eixample. I també s'ha convocat una concentració, en aquest cas anti feixista davant del Magba a 5 minuts de la plaça Universitat. Per aquest motiu hi haurà presència policial perquè no s'intentin en aquesta casa trobar. D'altra banda, la campanya electoral entra amb la recta final a Barcelona. S'agafa amb la incertesa sobre qui guanyarà aquestes eleccions i qui governarà la capital catalana. Tot amb debats intensos i temes estrella que continuen sobre la taula. Vivenda, seguretat o el moviment ocupa el mercat la major part d'aquests dies de campanya que s'entra ja en les últimes 72 hores. Actualment, la lluita per Barcelona es preveu amb un intens frec-a-frec entre les tres candidatures que poden arribar diumenge empatades, segons les enquestes que s'han publicat. Comuns, PSC i Junts se situarien, doncs, amb aquesta lluita de cara al diumenge. Vot a vot. A l'espera que és el que passi, diumenge fotografiem la jornada d'aquest matí de dijous amb l'Iker Mons. Iker, bona tarda.
Bona tarda, Sergi. Recta final de les municipals en una jornada que retorna al debat al comerç de proximitat. Daniel Cirera vol invertir 100 milions d'euros per renovar els mercats de Barcelona. Durant una visita al mercat de Sant Gervasi, el candidat popular ha reclamat la importància del comerç local i ha criticat l'actitud de la regidora responsable.
Convertir els mercats municipals de Barcelona en el cor dels barris. Volem potenciar la figura dels mercats i volem que la vida giri entorn al mercat municipal.
Les ocupacions il·legals recuperen titulars, ja que la candidata de València, Eva Parera, reitera la importància d'impulsar un nou model d'acció i prevenció. A més, assegura que mai deixaran de fer costat als veïns.
Hemos sufrido agresiones. Nos da igual. Vamos a seguir denunciando. Cada vez que Valens ha ido a denunciar una ocupación ilegal, se aceleran los juicios, se aceleran las sentencias y a las pocas semanas sale orden de desalojo.
D'altra banda, l'habitatge també ha sigut protagonista d'avui. Maragall vol convocar de manera immediata una cimera per posar en marxa la fàbrica d'habitatges a Barcelona i, concretament, Trias s'ha referit al 22@ i fomentar la construcció d'habitatge a la Sagrera i la zona de l'antiga fàbrica Mercedes-Benz. A més, el candidat de Junts s'ha aprofitat per fer una crida a la cordialitat després d'una campanya plena de retrets i crítiques.
Després de la campanya electoral, amb el resultat que sigui, que anem a dinar. i siguem capaços pues, de relativitzar les coses i de tenir pues, una bona relació personal, que jo crec que és el que no s'ha de perdre mai.
La pugna entre Junts, PSC i Comuns continua augmentant les apostes i planteja la pregunta de qui pactarà amb qui.
I en el recorregut que estem fent per diferents ciutats per prendre el pols dels seus habitants, conèixer com veuen la seva ciutat i què esperen del nou alcalde o alcaldessa, avui tenim doncs la fotografia de Reus, la capital del Baix Camp, amb la Belén Heredia, que ha escoltat doncs quines són les prioritats dels ciutadans d'aquesta important capital de Reus.
Sortim als carrers de Reus, la desena ciutat més poblada de Catalunya, per escoltar els veïns i conèixer de primera mà les inquietuds i els desitjos de millora per a la seva ciutat. Aquestes són algunes de les seves opinions.
Bueno, crec que la seguretat per la nit és una preocupació constant per a tots, sobretot per al jovent que ens movem per l'oci nocturn. Per mi, hauríem de reforçar la presència de policies i millorar la il·luminació d'algunes zones fosques de la ciutat, bàsicament per a sentir-nos més segurs.
Me gustaría que mejoraran las calles, que están muy mal, i sobretot la limpieza.
Parlem molt del sedentarisme, però és que no tenim suficients carrils bicis a la ciutat perquè, bueno, per a les persones que volen fer esport lliure.
Demanaria més freqüència en els autobusos i també més diversitat de línies per no haver-hi de realitzar tants transbords per anar d'un lloc a un altre de la ciutat.
Com podem comprovar, les preocupacions dels veïns de Reus són diverses. Els joves es centren més en l'oci nocturn i el transport públic, mentre que els adults donen més importància a la millora dels carrers i la seva neteja. Tot i les diferències, totes aquestes opinions reflecteixen els desafiaments als quals s'enfronta la ciutat. Diumenge veurem si els ciutadans segueixen confiant en Junts, qui governa actualment, i en la seva nova aposta, Teresa Pallarès.
Gràcies, Belén. Deixem ja la campanya electoral, que encara continua, òbviament, fins aquest divendres, fins demà a mitjanit, i entrem, doncs, amb una crònica econòmica i amb una bona notícia. Fa un any comentàvem, i estàvem espantats i amb tota la raó del món, per l'encariment del preu de la gasolina i del gasoil i, evidentment, l'encariment que havia per a qualsevol mitjà de transport. Aquest estiu la situació serà radicalment diferent. Fa un any es parlava de la guerra, de la invasió de Rússia a Ucraïna, la guerra continua, però la situació és molt diferent. Concretament, recordem que fa un any, per primera vegada, hi havia 2 euros per litre, aquella fotografia i aquell cost històric. Ara mateix, l'estalvi respecte a aquests preus és de gairebé 50 cèntims el litre en el gasoil i més de 30 cèntims per litre de mitjana en la gasolina. Si tenim en compte que l'any passat s'aplicava el descompte de 20 cèntims per litre per part del govern central, l'estalvi és igualment important perquè en els dos casos la baixada de preu supera aquests 20 cèntims. Les perspectives de cara a aquest estiu són bones i s'apunta que en els pròxims mesos els preus dels carburants es mantindran més o menys estables, és a dir, que no hi ha un risc d'encariment. A més, sempre hi ha fórmules per intentar trobar la gasolina més econòmica. A Herrera en Cope Catalunya i Andorra, l'Organització de Consumidors i Usuaris ens ha donat pistes de com buscar aquesta gasolina a millor preu, Andrea Gavarró.
A partir d'avui, a tots i totes us interessarà anar a consultar el web de la OCU abans de repostar.
Nosaltres a OCU el que tenim són uns comparadors de bencineres, posar on viu, no? De tot Espanya, i veure de les bencineres més properes quina és la més econòmica.
Aquesta és Esther Lorente, delegada de l'Organització de Consumidors i Usuaris. Després d'aquest recurs que ens ha descobert per ajudar-nos a estalviar, Lorente explica quina és la situació dels preus de la benzina aquest any. La delegada de la OCU apunta una certa estabilització d'uns preus que en l'últim any presentaven unes xifres desmesurades.
Sembla ser que no passarà com l'any passat, que va ser realment dramàtic la pujada a preu de la benzina, no? I aquest any sembla ser que, bueno, sí, ha baixat una mica, tampoc no gaire, però, bueno, està més estable.
A més, parla de com incideixen la benzina i el dièsel en la inflació. Un dels motius de la disparatada pujada de preus de gairebé tots els productes és la pujada dels combustibles que es fan servir per transportar-los. Tot i això, la delegada de l'Organització de Consumidors apunta que, sota el pretext de la benzina, els preus dels productes s'apugen més del compte. És per això que, com bé explica, des de l'organització es fan estudis recurrents de preus i demanen a l'Estat un control. La particularitat de la benzina, però, és l'efecte coet i efecte ploma que presenta.
Tenim el que diríem l'efecte coet, que és que puja tot ràpidament, sí, com un coet, no? Però després per baixar, diríem efecte pluma, no? Perquè llavors per baixar és com que li costa més de baixar. Això és curiós, però ho tenim aquí. I ara sembla que estem en aquesta fase d'efecte pluma, d'aquesta disparada de pujada de preus de l'any passat, doncs ara va baixant a poc a poc.
Pel moment, i tal com apunta l'Ester Lorente, sembla ser que aquest estiu els consumidors no patiran tant com l'any passat a l'hora de repostar.
Aquella fotografia dels 2 euros el litre, una fotografia històrica. Bé, el preu ha baixat, però què diuen els conductors? Ha baixat, doncs, com ho esperaven? Estan tranquils? Estan recelosos? Recordem que molts viuen també autònoms, repartidors, del preu del carburant. Milers i milers de persones afectades, a banda també del nostre oci. Marxem cap a una gasolinera que hi ha al centre de Barcelona per tal de copsar què diuen els conductors a l'hora d'omplir els seus dipòsits dels seus vehicles tan particulars com també de feina. Marxem amb aquesta gasolinera. Joan Gual, bona tarda.
Bona tarda, Sergi. Els preus de la gasolina estan en constant decreixement des de l'any passat, on per cada litre quasi s'arribava als 2,5 euros. Ens trobem a la gasolinera del carrer Aragó amb carrer de Casanova en un dia molt plujós per parlar amb algunes persones que utilitzen el transport privat, per saber la seva opinió i com els està afectant a la seva economia. La Maribel creu que els preus de la gasolina han de seguir baixant per assegurar que la gent que no tingui alternativa es pugui seguir guanyant la vida utilitzant el transport privat.
Hauria de seguir baixant. Seria molt convenient per tots, per les butxaques de tothom, sobretot per la gent que es guanya la vida amb el transport i això seria molt important.
La inflació no només va portar l'augment del preu de la gasolina, sinó d'altres productes bàsics com el lloguer de l'habitatge o els aliments. El Marcos explica la necessitat de la baixada de preus de tots aquests serveis.
Es importante que baje la gasolina y más cosas, ¿eh? Los alimentos, los impuestos, todo en general. Impossible.
Però no tothom es pot permetre anar amb transport privat, com és el cas del Manel, que ha d'anar amb transport públic perquè afirma que la gestió de l'alcaldessa Colau no permet anar amb cotxe.
Fa mesos que ho vaig deixar el cotxe, primer perquè pel preu de la gasolina, després per aquesta campanya que demonitzava el dièsel, que després ho van endarrerint cada cop més, i tercer per la nefasta política de mobilitat d'aquesta senyora que mal governa a Barcelona i es diu Ada Colau.
Però en alguns casos passa justament el contrari. Per les deficiències del transport públic han d'agafar el seu vehicle privat per tal de tenir més comoditat i assegurar-se arribar a la feina a l'hora. Això és el que li passa al Pedro.
Comoditat, sobretot. En la ciutat també me muevo poco más en el exterior, entonces el transporte público es muy deficiente.
La inflació deguda a la guerra ha comportat conseqüències econòmiques per a Espanya. Tot i això, la disminució del preu de la gasolina podria ser el principi d'una normalitat i estabilitat que tant demana la societat.
Gràcies, Joan, des d'aquesta gasolinera de Barcelona, que pràcticament ens ha fet també una radiografia de la mobilitat a la capital catalana amb l'opinió de diversos conductors, a banda del preu del carburant, també de la mobilitat a l'hora que estaven omplint els seus dipòsits dels seus cotxes. Canviem de tema, atenció, perquè la Policia Nacional ha intervingut uns 1.200 quilos de cocaïna, ho viu doncs amb aquesta operació, més d'una tona, ocults en contenidors marítims als ports de Barcelona i València. Els agents han desarticulat una organització criminal dedicada al tràfic de drogues i hi ha un total de 7 persones detingudes. Més detalls d'aquesta operació, Javier Sánchez.
A finals de gener, els investigadors van detectar un primer enviament de 3 contenidors des del port de Cartagena de Colòmbia fins al port de Barcelona, declarant com a mercaderia legal sacs de cola per a ceràmica. Després d'inspeccionar-los, entre la mercaderia d'un dels contenidors van interceptar 1.003 paquets de cocaïna amb un pes brut de 1.124 quilos. A mitjans de març van arribar 2 nous contenidors procedents de Guayaquil al port de València. Els agents van veure que els contenidors es portaven a una nau que va resultar ser la seu d'una empresa controlada per l'entramat. Això va precipitar la detenció de 5 persones i la intervenció de 130 nous paquets de cocaïna amb un pes brut de 143 quilos. Cristina Morales, portaveu de la Policia Nacional, ens amplia els detalls dels registres realitzats als domicilis dels implicats.
La investigació ha permitido la completa desarticulació de una organització criminal internacional dedicada al tráfico de cocaína y la detención de sus 7 integrantes. Los agentes realizaron 2 registros interviniendo en el domicilio del principal responsable del entramado, 80.000 euros en efectivo y 9 teléfonos móviles, algunos de ellos con las comunicaciones encriptadas.
Finalment, a mitjans d'abril, la policia va detenir un altre membre de l'organització encarregat d'aconseguir i facilitar el vehicle escalfat per al transport i la distribució de la droga, desarticulant així completament l'organització.
Gràcies, Javier. I hi ha oportunitats de la nostra vida que estem passant per episodis de més estrès, de més ansietat, pot ser laboral, pot ser familiar, pot ser econòmica. I això té unes conseqüències físiques, algunes menors, però que després tenen efectes molt perjudicials per a la nostra salut. Parlo de menors perquè a causa de l'estrès també doncs, les dents superiors i inferiors s'estrenyen o freguen fortament. És el conegut com a bruixisme. És a dir, aquesta problemàtica que tenim amb les nostres dents i queixals. En parlem posteriorment de la publicitat, dels efectes, conseqüències i afectats d'aquesta situació mèdica.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
¿Y ahora qué? Ahora, Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Porque la radio en la que crees es la radio que te lleva donde está la noticia y en la que contarás tus propias historias junto a los comunicadores más escuchados.
A esta hora repasamos claves informativas.
Este edificio es la suma de un montón de historias.
¿Cuánto queda ahora mismo, Pedro?
Máster Universitario en Radio COPE. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com. Y en el 91-828-3930.
Dos cositas. La primera, una motera no se come ni un atasco. La segunda, una mutuera siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Efecto buena cara al instante? Con Atashi es posible. Su Didi Cream 8 en 1 y el contorno de ojos lifting iluminador antifatiga conseguirás una piel radiante, con efecto glow y una mirada visiblemente más joven. Cuida tu piel y luce el look más natural y veraniego. Didi Cream de Atashi, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias para Farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
¿Quieres ahorrar a full? Aprovecha el 3x2 en Carrefour. Hasta el 8 de junio en Carrefour y Carrefour.es, 3x2 en más de 4.000 productos. Como en el atún en aceite de oliva Carrefour Pack de 8, comprando 2, el tercero te sale gratis. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Afecta a més persones de les que sembla i es pot afectar gairebé a tots. Què és el bruixisme? Doncs avui ho estem explicant aquí a COPE Catalunya i Andorra. Es tracta d'una alteració molt comú en la població d'avui, ja que està molt relacionada amb l'estrès i l'ansietat. Les persones que pateixen el bruixisme estrenyen o freguen fortament les dents superiors i inferiors. És un hàbit involuntari, especialment durant la nit, quan estem dormint. Aquesta patologia, segons els experts, provoca amb el temps desgast important en les dents, amb problemes dentals de salut, amb mals de cap i de cervicals i fins i tot pot danyar l'articulació que ens permet obrir i tancar la boca. La Mireia és una noia que té bruixisme, que se l'està tractant amb un especialista. Ha explicat la seva experiència a Herrera en COPE Catalunya i Andorra i l'ha escoltat Yolanda Canales.
La Mireia pateix bruixisme des de que era petita, tot i que és una patologia que no es veu des de fora, a simple vista, sí que provoca trastorns a qui ho pateix. Els símptomes no són iguals en tots els casos, però generalment ens podem trobar amb dents planes, partides, esquerdades o fluixes i dolor, a més de cansament i tensió en els músculs de la mandíbula. Això és precisament el que li passa a la Mireia.
Mal de cap també, al final t'agafen migranyes de la tensió que tens en tot el cap, de... Apretar les dents implica també com tot el que és la part de mastegar i tot. Menjar-me un entrepà, trigo més perquè se'm cansa. O sigui, tinc la mandíbula cansada de tant apretar.
El bruxisme és una patologia que pateix aproximadament un 70% de la població a Espanya i que consisteix en apretar de manera inconscient la mandíbula i cruixir les dents entre elles. Pot passar quan s'està despert o fins i tot també adormit. La Mireia no sol adonar-se de què apreta quan ho fa. És el que ens explicava.
Quan me n'adono és perquè estic apretant tant que em fa mal la mandíbula. Això durant el dia. I durant la nit ho faig de manera totalment inconscient i quan em llevo al matí dic, buah, aquesta nit he apretat molt perquè em fa mal infusions d'aquestes abans d'anar a dormir, lo normal que faria qualsevol. Però jo de vegades me l'he pres a consciència.
Encara que existeixen diferents teories sobre les possibles causes de la seva aparició, de moment se'n desconeix l'origen real, però en moltes ocasions s'ha atribuït a l'estrès, a l'ansietat, la mala alimentació o fins i tot a la genètica.
Saludem a l'informatiu migdia de COPE Catalunya i Andorra al fisioterapeuta i expert en dolor facial Tomàs Pérez. Tomàs, bon migdia.
buenos días.
Tomás, ¿cuáles serían los síntomas más habituales de los afectados?
La más conocida quizá, y es como a mucha gente le detectan inicialmente que puede estar bruxando, porque efectivamente no son conscientes, son conscientes que a lo mejor se levantan con molestias, dolor de cabeza, dolor muscular, pero normalmente el dentista es el primero que dice, aquí está habiendo un desgaste inusual y precoz de los dientes, se produce además, es un fenómeno, es un desgaste característico, llamamos atrición, que es que los dientes se van quedando como lisos, ¿no? Van perdiendo los piquitos que tienen las cúspides. Y es una de las manifestaciones más dramáticas porque, claro, las piezas las tenemos para toda la vida, las piezas dentales, y las empezamos a desgastar antes, pues esto causa muchos problemas en la salud bucodental. Pero luego hay problemas musculares que generan dolor de cabeza. Por supuesto, las articulaciones temporomandibulares también, pues fruto de esta actividad excesiva, pues también acaban experimentando pues inflamación, dolor, problemas de desplazamientos del filocartílago de la articulación. Es una su manifestación, o cuando el paciente empieza a ser consciente realmente de que lo hace o lo padece, principalmente van a llegar por el dolor y por el desgaste.
¿Y cuál sería el mejor tratamiento para evitar este dolor facial?
Pues mira, principalmente hacemos, no solo desde la fisioterapia, también pues el neurólogo cuando aborda estas cuestiones, el cinturón maxilofacial, el dentista, todos, lamentablemente a día de hoy, pues hacemos un manejo sintomático, ¿no? Por un lado, pues Todos estos factores concomitantes que sabemos que desarrollan las crisis, intenta ofrecerle al paciente alternativas para el manejo, ¿no? Pues psicoterapia, para tratar de reducir, ¿no? Esta es la expresión sintomática del bruxismo, porque, como te comentaba antes, pues al final el problema es mucho más complejo a nivel del sistema nervioso central, y a día de hoy no tenemos una herramienta, vamos a decir, médica o quirúrgica específica para resolverlo, así que desde la fisioterapia, por ejemplo, donde estoy yo, pues realmente lo que ayudamos al paciente es el manejo sintomático, pues maniobras de automanejo de esta condición, pues relajación, ejercicios que van a favorecer esta condición, pero al final él cuando duerme no es consciente de la situación muchas veces. Pues mira, el otro día debatía de este tema con el presidente del Consejo de Colegios también de Odontólogos, sobre que ellos, bueno, pues el libro blanco, todo esto bien, entiendo la noticia, ahora hay mucho interés con esto por esa noticia de que parecía que había aumentado, por lo menos ha aumentado. Hay que ser concretos, o sea, han aumentado probablemente las consultas por estos síntomas de los que estamos hablando y los dentistas habían detectado esto. Yo desde la fisioterapia, y estando especializado en esto, lógicamente estoy un poco sesgado, por decirlo de manera. Claro, a mí viene a ver la gente expresamente por este tipo de problemas.
¿En estos últimos años ha detectado un aumento de pacientes o se está en la misma línea de afectados que en décadas anteriores?
Sí, es verdad que ha habido un repunte, pero también es cierto que cada vez los pacientes nos van conociendo más, otros profesionales sanitarios nos van conociendo más y también nos derivan a fisioterapia más este tipo de problemas, con lo cual yo no sabría decirte cuál es la parte de aumento que ha habido causado por toda esta situación un poco disruptiva que nos ha generado la pandemia y cuánto es pues por el incremento natural de que se nos va conociendo más la oferta terapéutica que hacemos.
Tomás Pérez, fisioterapeuta y experto en dolor facial, gracias por estar aquí al informativo Migdia de COPE Catalunya y Andorra.
Muchas gracias a vosotros.
Centenars i centenars de milers de persones que s'acomiaden via les xarxes socials, via el seu record d'una estrella, aquesta sí, de la música mundial, Tina Turner, que ahir ens va deixar als 83 anys. No hi ha música, no hi ha veu que per fer una bona entrada al que és també una molt bona notícia de l'àmbit mèdic. Una vacuna experimental ha aconseguit bons resultats amb un dels càncers més mortals que hi ha hores d'ara, amb un dels pitjors diagnòstics, el càncer de pàncreas. Les primeres proves s'han fet amb 16 pacients i els resultats són força prometedors, ja que es va aconseguir activar el sistema immunològic a la meitat durant els 18 mesos de prova. Andrea Gavarró ha parlat amb una de les investigadores de l'Institut de Recerca Biomèdica que ha participat en aquestes proves i en aquesta investigació.
Un mapa epigenètic en alta resolució revela les converses cel·lulars que inicien el càncer de pàncreas. L'estudi realitzat en ratolins descriu les bases moleculars responsables del desenvolupament d'un tumor i obre la via a nous enfocaments terapèutics. En l'actualitat, el càncer de pàncreas és un dels càncers que té la mortalitat més alta. Una de les investigadores principals i cap de laboratori de l'Institut de Recerca Biomèdica de Barcelona, Irene Alonso, ha explicat quin era el principal objectiu de la investigació.
Lo que queríamos ver es cuáles eran esos determinantes adicionales a las mutaciones genéticas que han de darse y confluir para que se comience un proceso tumoral en un tejido.
Així doncs, la doctora Alonso i el seu equip han descobert què tenen en comú les cèl·lules del pàncreas amb capacitat per tornar-se malignes. Són cèl·lules que es comuniquen molt amb l'entorn, canvien senyals i hi responen per modificar-lo. La investigadora explica que amb aquest descobriment s'han assentat noves bases i s'ha obert l'horitzó a noves preguntes alhora que a noves investigacions.
Estamos estableciendo colaboraciones estrechas con el hospital, con el Valdebrón, para poder validar y detectar estas alteraciones. Ya en difícil de esto es que muchas veces los pacientes que llegan a la consulta con un càncer de pàncreas ja tienen una enfermedad avanzada.
Aquest és un dels molts objectius que té l'equip de recerca i que espera poder assolir aviat. Tot i això, la cap de laboratori enfatitza en que això és un procés que porta molt de temps i que necessita una forta injecció econòmica.
Una injecció econòmica que hauria de ser autènticament vital per part de les administracions. I esmorzar fora de casa és un hàbit que fan a milers i milers de persones. És cert que amb l'inflació els preus han pujat, però a vegades ja descobrim situacions que ho celebrem. La Mar Puerto ha viatjat fins a Santa Coloma de Gramenet i ahir ha trobat el bar Hinojosa. És un establiment modest i amb 30 anys d'història al barri del Fondo de Santa Coloma. I aquest bar s'ha fet molt popular. Per què? Entrepans a 2 euros, cafè únicament a 50 cèntims i el tallat també a menys de 1 euro. És a dir, preus pretèrits. I la pregunta, Mar, és clara. Com s'ho fa el propietari d'aquest bar?
Doncs el Juan Mesa, el propietari del bar, ens explicava que aquesta mesura li havia servit per pal·liar la pèrdua de clientela després de la Covid i mantenir obert el local després de la crisi que va patir la restauració.
Porque no había mucha faena, y al no haber mucha faena, y bueno, pues aquí hay que dar una solución. Nos bajaremos los cafés, que es lo que más toma la gente, y por lo menos para traer clientela. Ha dado buen resultado.
Una mesura que ha fet que tinguin encara més gent que abans. Abans, per exemple, gastaven al dia un quilo de cafè i ara, en canvi, en gasten 3 quilos. El Juan també ens explicava que ara ha de comprar el doble de tot, d'ous, de patates, de llet, de cafè, i han aconseguit que a les 11 del matí ja pràcticament no quedi res, fins al punt d'arribar a preparar més de 300 tasses al dia.
La gente viene a partir de las 8:15, 8:30 de la mañana, hasta las 11 por ahí. Entonces se preparan unos 80 bocadillos y 80 bocadillos se venden para 11 de la mañana, esto es todo.
En definitiva, doncs, ja ho sabeu, si voleu anar, sigueu ben puntuals perquè s'acaba. Uns preus que han col·locat aquest modest bar en boca de tots.
No m'estranya que s'acabin doncs, els entrepans, perquè amb aquests preus dona gust anar-hi. I Andorra també està preparant, en aquest cas, un estiu de rècord turístic. El Principat supera per primera vegada els 10 milions de pernoctacions i espera acabar aquest any amb gairebé 9 milions de visitants, una xifra, Carlos Ramudo, que no té precedents.
Així és, Sergi. Andorra ja es prepara per un estiu carregat de novetats i activitats. Les previsions són realment positives. S'estima que el número de visitants respecte a altres anys es superi com no s'havia vist mai. És per això que el Principat ja es prepara oferint una àmplia oferta d'experiències per disfrutar del país pirinenc. Una d'aquestes novetats és que 4 anys després torna un dels grans esdeveniments esportius com és la Vuelta a Espanya, un dels principals events ciclistes que hi ha en tot el món. També de l'1 al 30 de juliol el Cirque du Soleil prepara un nou espectacle únic que serà concebut exclusivament per al Principat. Betín Buzacu, director general d'Andorra Turisme, també posa èmfasi en la gran oportunitat i reclam que significa el tindre un excepcional paradís natural a diferència de les grans ciutats.
Sobretot en la part de tot el que és lo turístico, perquè estem parlant d'un país de 92% naturalesa i això ajuda moltíssim en tema de posicionament, sobretot de les ciutats grans i tema climatològic també, de fer un poc més fresquito en tot el que és el tema de verano.
Entre d'altres, la cuina d'alta muntanya també estarà present en una nova edició de l'Andorra Taste, un punt de reunió pels professionals del món de la restauració i els xefs més reconeguts a nivell nacional i internacional.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Imagina tu verano en este jardín o terraza, con una zona relajante en la que sentarte a no hacer nada. Y una barbacoa de las de WOW. Muy bien cuidado todo. Claro, cómo no, si tienes todas las herramientas que necesitas. Y dentro un aire acondicionado. ¡Vaya verano! Si lo imaginas, lo tenemos. Bauhaus, tu centro de bricolaje, reformas, decoración y jardín.
Us oferim ara la notícia Càritas del dia.
Càritas dona suport a les famílies i als infants per tal que puguin atendre les seves necessitats des d'una visió integral i amb una dimensió comunitària. Els pares i mares necessiten recursos, suport i temps per cuidar de manera íntegra la família. Per això ens hi dediquem de manera especial. Des d'aquest punt de vista tenim serveis orientats a oferir una atenció integral a les famílies que els permeti superar les causes de la seva situació i atendre les necessitats específiques que tenen. Cuidem de manera especial els infants, adolescents i joves, amb qui treballem de manera preventiva per tal d'evitar situacions de risc.
Si voleu col·laborar, truqueu al 93 11 27 010. Contacteu al web caritas.barcelona. Atenció al donant @caritas.barcelona.
I en 10 minuts arriba Esports Cope en Joan Ballori i per mi podem parlar de futbol. De 0-3 a 3-3, partit espectacular, l'Espanyol fa números i més números per la permanència. Joan Ballori, bona tarda.
Bona tarda, Sergi. Sí, sí, va ser una nit de fortes emocions, la viscuda ahir a Cornellà al Prat. Efectivament, perdia l'Espanyol 0-3 al minut 1 de la segona part. Al final, l'Espanyol va acabar empatant a 3 i fins i tot José Lu va tenir a les seves botes l'oportunitat de fer el 4-3, que hagués estat el gol de la victòria. Al final, empat. Atenció, que hi ha molta polèmica amb el segon gol concedit a l'Atlètic de Madrid, sí, perquè no hi ha una imatge concloent que demostri que la pilota va entrar al 100%. L'Espanyol ha demanat a la Federació Espanyola de Futbol una imatge oficial abans de valorar aquesta situació. I el que tu deies, ara amb la calculadora a la mà fent números, però a l'Espanyol d'entrada el que ha de fer és guanyar els dos partits que queden davant València i Almeria i esperar encara alguna carambola més per salvar-se. El que està clar és que si l'Espanyol hagués perdut ahir estava ja pràcticament a segona divisió i ara mateix està viu.
El Barça tenim... no, i l'interessa, sí, perdó, que avui guanyi el València, no?
Clar, sí, sí, l'interessa que guanyi el València per jugar contra el València el diumenge i amb el València salvat.
Sí, clar, sí, li interessa molt, sí, sí.
Al Barça tenim junta directiva en marxa amb el tema del patrocinador per la màniga de la samarreta sobre la taula, també els preus dels passes de la propera temporada per anar a Montjuïc i alguna cosa més. Hi ha lesió important al Girona, Santi Bueno lesionat pels propers 3 mesos, i en bàsquet han quedat definits els play-offs de quarts de final de la Lliga ACB, Barça-València i Baskonia-Joventut tenim.
Re, amb 9 minuts, Joan Batllori, aquí, agafant el relleu. Gràcies, Joan, no marxis gaire lluny.
Fins ara, Sergi.
I avui a les 7 de la tarda encenem la linterna com cada tarda i aprofitant, doncs, en aquest cas l'anàlisi de la tarda i la nova mirada, i és Montse Rodríguez, a la qual ja saludem. Montse, bona tarda.
Com estàs? Amb els peus mullats, que plou força a Barcelona.
Sí, molta pluja, molta pluja.
Així és.
Un visitant tan esperat, no?, la pluja.
Efectivament, esperats, i per cert, atenció als amants de Coldplay, que avui és el segon concert, previsió de pluja, així que sí. Jo no he dit res, paraigües a la mà, que no se'ls oblidi.
No, bueno, no, avui s'ha de sortir amb paraigües.
Efectivament. Bueno, no us oblideu que al llarg del programa, de la promoció de COPE Catalunya Andorra, estem parlant sobre el tema del bruxisme, que, com bé sabeu, Sergi, s'està disparant a Espanya, diuen que a causa de l'estrès post-pandèmia, i avui en parlarem amb el vicepresident del Col·legi d'Odontòlegs de Catalunya, que ens explica una mica com cuidar la nostra salut bucal. I també ens farem ressò del tema que també esteu parlant, de la benzina, que per sort continua baixant de cara a l'estiu. El litre de benzina costa ara mateix 1,62 i el gasòlio entre 1,46 i 1,48, més econòmic que abans de la guerra d'Ucraïna. En parlarem amb el Gremi de Benzineres de Catalunya. Ho farem amb el vicepresident, el Ramon Puigfel.
A les 7, la linterna, Montse Rodríguez, ara línia COPE. A les 3, repàs informatiu, 3 i 5, Esports COPE, en Joan Batllori.